Continguts en xarxa.
Una dada que es repeteix de forma repetida és que el 80% de la biodiversitat del món es troba als territoris dels pobles indígenes. Un estudi dut a terme per investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, però qüestiona la validesa científica d'aquesta informació. Per tenir-ne més detalls, en parlem amb Álvaro Fernández y Mazares, científic de l'UAB i autor de nombrosos articles sobre les contribucions dels pobles indígenes al manteniment de la biodiversitat. Benvolgut.
Hola, què tal?
Bé, primer de tot, clar, que ens hem de preguntar és aquesta xifra que es comenta del 80% que creieu que puja errònia, que s'ha de qüestionar, d'on surt i quin és l'origen perquè tothom l'hagi com acceptat per vàlida.
Sí, mira, nosaltres portem molts anys veient aquesta xifra per tot arreu, en fòrums polítics, a Nacions Unides, en informes del Banc Mundial, a revistes científiques, anem a reunions i a congressos on les xifres es deixen anar amb molta facilitat, no? I la veritat és que ha anat arrelant en el discurs públic com una veritat, no? Vull dir, veiem moltíssimes campanyes en favor dels drets dels pobles indígenes que l'utilitzen repetidament, i això ens va portar a preguntar-nos d'on venia, no? Aleshores, en aquest treball, bàsicament, ens vam dedicar a anar buscant, no? A anar tirant del fil, a anar veient les referències i anar veient tots els documents que n'han fet ús fins a arribar al primer de tots, i hem vist que en realitat aquesta figura no té cap mena d'origen científic ni cap mena de base empírica. De fet, el primer cop que es va utilitzar era un informe que bueno, parlava de, bueno, deia això, que el 80% de la biodiversitat està en el territori dels pobles indígenes, en els seus territoris, i utilitzava una referència per donar pes a això. I quan tu t'anaves a aquesta referència que utilitzava, veies que hi havia hagut un problema de visió, perquè aquella referència parlava d'una comunitat específica de les Filipines que tenien el 80% del seu bosc, l'havien aconseguit mantenir en peu. Per tant, hi havia allà un error que es va, bueno, es va anar propagant, i a base d'informes i de publicacions científiques que l'han anat repetint, ningú s'ha atrevit mai a qüestionar aquesta figura, no?
Per tant, pel que em comentes, no és que creieu d'inicis que sigui erroni, sinó que surt de la mateixa pregunta que comentava jo, de dir, ostres, d'on surt això? I a través de buscar d'on surt és quan trobeu aquest error que dius de l'hora d'aquest article, que la gent l'accepta, i llavors a partir és quan comenceu a investigar vosaltres.
Sí, exacte. De fet, aquest és un dels possibles orígens. Després hi ha un altre que és una mica més complex, que va ser una anàlisi que van fer a l'any 1999 uns científics, que bàsicament miraven de totes les ecoregions que hi ha al planeta quantes tenien indígenes, no? I aleshores trobaven que el 80% de les ecoregions tenien en algun lloc de tota l'ecoregió alguna comunitat indígena. Això no vol dir que tota l'ecoregió estigués sota la governança dels pobles indígenes, sinó que podia haver-hi una part que en tingués. I aleshores ells deien, pues el 80% de les ecoregions tenen presència de pobles indígenes, no? Això no vol dir que el 80% de la biodiversitat estigui en els seus territoris. És una generalització que, com et comentava, no té fonament empíric, i aleshores ens vam atrevir a qüestionar-la perquè ens preocupava què podia passar si algun dia es descobria la veritat de que no tenia base empírica, no? Hem intentat, en certa manera, dins del respecte i treballant amb líders indígenes i tot això, desactivar una mica aquesta bomba de rellotgeria que podria explotar en qualsevol moment, perquè podria arribar un punt en el qual polítics i grups d'interès i lobbies, etc., poguessin posar en entredit i qüestionar els pobles indígenes pel seu ús d'aquesta figura, no?
Llavors, clar, el vostre estudi, no sé si llavors se centra en una mica a investigar aquest percentatge de saber ben bé quin és el correcte, o si té també altres branques que també investigueu a mesura que aneu investigant.
Sí, a veure, nosaltres portem molts anys treballant en documentar amb evidència empírica el paper dels pobles indígenes en la conservació de la biodiversitat. I tenim moltíssimes, moltíssimes dades que mostren que realment aquestes comunitats contribueixen enormement a protegir boscos, a evitar la desforestació, a evitar la pèrdua d'espècies, i tenim documentades moltes xifres, no? Podria dir que el 60% de tots els mamífers del món es poden trobar en territoris de pobles indígenes. Hem mapejat que un 37% de tota la natura que queda al món està en aquests territoris, que un 36% dels boscos intactes estan en aquests territoris. Realment hi ha una sèrie de figures que sí que es poden utilitzar per demostrar la importància d'aquests territoris. Clar, quan parlem de la biodiversitat és un concepte una mica nebulós, és un concepte molt gran que abraça des d'espècies, ecosistemes, fins a la diversitat genètica. Per tant, quantificar la biodiversitat és molt difícil. I aquí no només estem parlant de quantificar-la, sinó també de ser capaços de dividir aquesta biodiversitat en unitats comptables i mapejar-les a nivell global per veure quantes d'aquestes unitats estan dins dels territoris indígenes. I a dia d'avui això és una fal·làcia, és impossible poder mesurar quin percentatge de la biodiversitat està en un lloc o en un altre, sinó també sabríem quin percentatge de la biodiversitat està en àrees protegides, en parcs nacionals, etc., i no ho sabem. Aquesta és una xifra que s'ha utilitzat per donar suport a una causa que és justa, però que al no ser creïble, no ser legítima, al no ser basada en evidència, té el risc de fer més dany que bé.
I alhora, clar, deies la importància que té aquests pobles indígenes, segurament el percentatge doncs, serà difícil de trobar pel que deies, pel que comentaves ara, però sí que tenen un paper capdalt a l'hora de mantenir-la.
Sí, no, vull dir, això és el que nosaltres hem volgut fer en aquest article. Nosaltres no volíem només desmuntar aquest 80%, sinó que volíem demostrar, combinar aquesta crítica amb una revisió de totes les línies d'evidència que existeixen que mostren aquest paper. De fet, l'informe de Nacions Unides de la Plataforma de Biodiversitat, l'últim informe global que va fer, va concloure que el declivi de la natura és més lent en territoris indígenes que en qualsevol altre territori diferent. Això no vol dir que la natura estigui perfectament protegida. Estic dient que el declivi és més lent, no que no hi hagi declivi. Però en qualsevol cas tenim un munt de literatura d'etnobiòlegs, antropòlegs, biòlegs de conservació, etc., que estan realment mostrant totes aquestes pràctiques culturals i aquests sistemes de coneixement i aquestes formes de governança com repercuteixen positivament en la conservació de la natura. I, òbviament, no estem parlant de que els territoris siguin immunes a la pèrdua de biodiversitat, al canvi climàtic i a totes aquestes pressions. De fet, hi ha molts territoris que estan molt pressionats per l'economia global, que tenen moltíssima pressió extractiva, etc. No podem tampoc donar aquesta visió de com que la biodiversitat allà està perfectament protegida. El que sí sabem, però, és que a dia d'avui hi ha uns nivells de biodiversitat molt alts en aquests territoris. I, per tant, el que pugui passar a aquesta biodiversitat o no depèn del que facin aquestes comunitats en aquests territoris i de si, com a societats globals, són capaços de donar suport a aquestes comunitats perquè segueixin mantenint en peu tota aquesta natura en base al seu coneixement tradicional.
Per tant, que comentaves tu ara el fet que el declivi aquest és inferior, que encara hi ha coses que es poden fer, per tant, tot i aquest diguem, tsunami del canvi climàtic que ens atrapa cada vegada més, sí que creieu que hi ha certes polítiques, certes gestions que es poden fer especialment en aquests pobles indígenes per tal d'intentar conservar aquesta biodiversitat, que no sé si podeu quantificar o saber si en aquestes darreres dècades ha anat també baixant i si de cara a les properes dècades, això si no es fan certes polítiques si ens podem trobar en una situació de perill.
Sí, efectivament, no podem deixar tota aquesta responsabilitat en mans d'aquestes comunitats. Pensem que moltes d'aquestes comunitats indígenes han patit molts i molts anys de colonialisme, de polítiques genocides, d'intents de la maquinària colonial per conquerir els seus territoris i desposseir-los de les seves terres. I precisament, si realment volem que tota aquesta natura i tots aquests valors es mantinguin en el temps, es tractaria de desenvolupar polítiques públiques que donin suport a aquestes comunitats, que tinguin una veu en les decisions sobre el futur del planeta, que tinguin major participació en els fòrums ambientals locals, nacionals i globals, que les seves veus comptin i que hi hagi un suport a les seves iniciatives de conservació. En molts casos parlem de comunitats que bueno, estan veient com els seus sistemes de coneixement es veuen erosionats per la globalització, estan perdent les seves llengües, estan perdent els seus territoris, i es tracta d'intentar ajudar en aquesta lluita per mantenir el vincle amb la Terra i totes les contribucions de mitigació del canvi climàtic, d'adaptació al canvi climàtic i de fre a la pèrdua de biodiversitat que es deriven de la seva gestió i de la seva governança dels seus territoris.
Doncs perfecte, doncs hem parlat d'aquesta biodiversitat en els pobles indígenes amb l'investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Álvaro Fernández Llamazares. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.